Doncs ja és amb nosaltres a la bodega Bar Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona l'actor Joan Carreras. Molts el coneixereu per la seva faceta televisiva en sèries com Temps de Silenci, La Riera o Com si fos ahir. D'altres l'haureu pogut veure als escenaris del país representant obres com Macbeth, Història d'un senglar o Alguna cosa de Ricard, o recentment amb Amèrica, un text de Sergi Pompermayer, la direcció de Julio Manrique i Joan Carreras, Mireia Xalà, Tamara Ndong, Marc Bosch, Aida Llop i Carme Fortunya dalt de l'escenari. I per cert, que és a punt de començar a girar pel país. Avui parlem amb un dels grans dels escenaris a casa nostra, Joan Carreras. Has demanat un bitxí?
He demanat un bitxí. És una de les meves begudes preferides del món mundial.
Coincidim. Ets la primera persona, el primer convidat amb el que coincidim.
A més, trobo que l'han posat molt bé la bodega, perquè normalment em demanen si hi ha d'haver-hi gel, i no.
No, per mai.
El bitxí és llimona, però sense gel. Semblen gens bons de les bodegues.
Amb quin personatge de tots els que has interpretat aniries a fer un bitxí?
Ostres, tu, saps què passa? Ara penso que últimament els personatges que tinc la sort que em toquin de fer són personatges bastant insuportables, molts d'ells, eh? És a dir, aquest últim, per exemple, d'Amèrica, no me n'aniria a fer un cafè amb ell, em faria por. I en canvi hi ha altres que bueno, sí, un cafè o un dinar faria, però no sé amb qui me n'aniria. Jo normalment quan acabo de fer un personatge l'escolo la dutxa, que digui, una vegada es dutxa, se'n va per la pica i ja està. Vull dir que no sé si me n'aniria a fer cafè amb algú.
En el teu cas, això de dedicar-te al món actoral és vocacional? De petit ja somiaves amb això?
Sí, jo sempre dic que m'he dedicat a això una mica per descarte, és a dir, perquè no... Jo tinc la sensació que no sé fer res més que això que faig. I ja de petit ja tenia... Jo penso que és una feina molt vocacional. Ha d'haver-hi algú que et porti a fer-ho, no? I de petit hi ha vídeos de Super 8 que em feia el meu pare, que ja estava fent el... Ja intentava pujar-me a algun lloc per intentar ensenyar alguna cosa, no? És a dir, que sempre són coses que després et van durant la vida et van repetint, et van donant alguna senyal i al final acabes caient-hi, sí.
Ara ho dèiem, durant la professió, Joan, has tocat televisió amb serials de TV3 com La Riera, Com si fos ahir, Temps de Silenci, però en quin format et sents més còmode? O t'ho preguntaré d'una altra manera, ets un actor de teatre que fa tele o un actor de tele que fa teatre?
No, jo sóc un actor de teatre que fa tele. Jo sempre penso que anar a dir a Marga un dulce ja és fantàstic fer televisió. A televisió cobres molt més que fent teatre. El tracten no millor, perquè en teatre sempre m'he sentit superben tractat, però sí que és veritat que és una feina molt més seqüencial, és una feina que t'exigeix, però d'una altra manera. En canvi, el teatre té una cosa que no et pot aportar mai, la televisió, i els que ens estimem el teatre, com tu, ho sabem. Es crea aquella litúrgia, no? Aquell espai tan sagrat. A vegades ara, quan es fa el debat sobre si no, el teatre hauria d'emular molta part d'audiovisual i de xarxa social per intentar recollir un públic jove, jo penso que no, jo penso que al contrari. És a dir, el bonic del teatre és mantenir aquest ritme lent, és mantenir la pausa, aquesta litúrgia, aquesta manera de relació amb el públic, no, el directe. Però jo sóc un home de teatre i m'hi considero molt, sí.
Ara em parlaves del públic jove i jo sempre recordo que tot just després de la pandèmia, quan van obrir els teatres, el primer tipus d'espectador que va anar al teatre és precisament qui tenia més por d'anar al teatre, que és la gent gran.
Clar.
Què li passa a la gent jove? Va al teatre?
La gent jove els hem d'animar a qui vagi. Sí que és veritat que tenim un públic gran de teatre i és un públic que si no ens posem les piles entre tots ens costarà renovar-lo. I és el que et deia ara, no? Com intentar que les generacions més joves vinguin al teatre. Que no vegin el teatre com una cosa gairebé arqueològica, sinó com una manera d'expressar moltes de les seves emocions, que no són tan diferents a les nostres, però sí que estan vehiculades de manera diferent, no? I llavors jo penso que jo penso que és precisament no intentar reproduir el frame ràpid, la imatge per la imatge, aquesta manera compulsiva de mirar imatges una darrere l'altra, no? Sinó donar-los un espai diferent, un espai on l'emoció i l'emoció real i el directe té un valor, no? I no tot ha d'estar gravat i darrere una pantalla. Jo penso que això sí que els podem animar a partir d'això, però sí que és veritat que les propostes han de ser propostes però suggerents perquè els agradi. No?
Perquè quin estat de salut viu el teatre català ara mateix?
Mira, sí que és veritat que just abans de l'estiu jo vaig patir una mica, perquè sí que és veritat que els teatres patien, no? Patien de públic, patíem d'afluència, no? Però sí que és veritat que una cosa que passava és que de cop i volta, després de tant de temps tancats, la gent, just quan començava el bon temps, el que volia era expandir-se pel món, i jo ho entenc, i anar a concerts en directe, i relacionar-se, i viure, i llavors tancar-se en un teatre doncs no era una opció. Però sí que és veritat que estava esperançat que a partir del setembre hi hagués un canvi, i jo crec que ha generat un altre tipus de dinàmica, i ara s'ha normalitzat la cosa. Tinc la sensació que la gent està anant al teatre, i les propostes... n'hi ha moltes, i està molt bé que en aquest país tinguem tantes propostes i siguem tan transversals a nivell de propostes i que puguin englobar molt públic. I jo penso que estem, o si menys no tinc l'esperança de que la cosa està animant-se. Si menys no, ara Amèrica, que és la que vinc de fer jo, diguéssim, ha sigut meravellosa la resposta del públic, i és realment... Sempre tinc la sensació que és un petit miracle, això del teatre, no? Que surtis de casa teva, amb la comoditat de casa teva, amb el fred de l'exterior, amb les xarxes socials, amb les plataformes, que compris una entrada, que agafis el cotxe, la moto, el transport públic, vagis caminant, vagis al teatre. Trobo que encara manté aquesta essència del miracle, sí.
Ara en parlarem, d'Amèrica. Sí que és veritat que quan vaig anar a la Villarroel a veure, més que a veure, a gaudir d'una obra com Amèrica, hi havia molt públic jove. És una obra que interpel·la molt, no? També el públic jove. Sí, cal precisament això perquè la gent jove vagi al teatre?
Sí, jo penso que ha d'haver-hi una... És a dir, la gent jove, per ser jove, no és burra. És a dir, les inquietuds que tenen són inquietuds molt profundes. El que passa que nosaltres ens obstinem a pensar que són inquietuds que ja se'ls hi passaran. No, les inquietuds de la gent jove són les mateixes que tenim nosaltres, tenen a veure amb l'emoció i amb les relacions personals i interpersonals. I Amèrica, a part de la part més nuclear, que parla d'aquest passat esclavista català, espanyol, europeu, també parla de relacions pare-fill, de relacions de parella, de parella jove, de parella més gran, és a dir, parla molt de les relacions interpersonals. I també és veritat que hi ha una cosa meravellosa que té molt a veure amb l'escriptura i també en la concepció de personatges, que de cop i volta hi ha una confluència de generacions diferents, no? Són tres generacions molt marcades, de la Carme Fortuny fins a l'Aida Llop, no? I això també genera a dimensions diferents. I després també, perquè hi ha acidesa, hi ha mala llet, i tornem amb el mateix. Els interpel·la ideològicament, però també els mou per dins, perquè és una obra que també rius, però també és molt dura en molts moments.
Deia, de seguida parlem d'Amèrica. Abans, però, Joan, en una entrevista al Cultural vas comentar que l'etern sangrial de l'actor és la recerca de la veritat.
Sí, és que jo penso que el precisament allunyar-nos el més possible d'aquella concepció antiga de fer teatre, no? D'aquesta cosa que els grans deien, no? Ja no parlo de declamar, ni molt menys, però parlo d'aquesta manera de distanciar-se de la pròpia realitat, la realitat que proposa el personatge i de la teva pròpia. Jo penso que això cada cop hauríem d'anar trencant fronteres, i cada cop que aquesta frontera entre personatge, actor, entre la teva veritat i la veritat del personatge, cada cop es difumini més, i que tinguem la valentia d'anar a buscar veritats profundes, no? I defensar els personatges sense por a caure en que siguin dolents, grotescos, difícils. Hem de ser molt conscients de que formem part d'un global, no? Com quan fem teatre. Llavors, a vegades aquesta voluntat de voler defensar el teu personatge i que sempre sigui net i pur, no. Hem d'embrutar-nos una mica les mans.
Ara Amèrica ja no és a la Villarroel, però això sí, és a punt de començar a girar per Catalunya. Què hi veurà l'espectador que no l'hagi vist encara?
Bueno, el que veurà és tot un text molt gran, un text gran, dels grans que s'han escrit en aquest país, i dirigit fabulosament pel Julio Manrique, el text del Sergi Pompermayer, i després com una història d'una família riquíssima catalana que té un passat obscur lligat amb l'esclavisme i la venda d'esclaus a l'Amèrica del 1800. I on d'aquí treuen una fortuna molt gran, i com a partir d'aquí, a partir d'una visita de la nòvia del fill de la família, es desencadena tot un ball de monstres.
Ara ens ho deies, un text sublim de Sergi Pompermayer que tracta sobre el passat esclavista de Catalunya. Calia aquesta revisió a la societat catalana?
Jo penso que molt calia. De fet, ha generat un debat molt interessant, no? Vull dir, perquè jo era una cosa que no sabia. Sabíem la cultura dels indians, sabíem arquitectònicament moltes cases que veus concretament al Maresme i en altres llocs també, no? Que saps que venia d'allà, però no sabies les profunditats, no? I llavors el Sergi ha fet un estudi d'investigació prou potent com per revelar-ho i adonar-nos-en com a societat que està molt bé i ens farem un bé entre nosaltres si també ens n'adonem que en èpoques de la nostra vida també hem fet les coses malament, no? I llavors aquest perdó col·lectiu o aquesta expiació col·lectiva també és necessària com a societat, ens farà molt més grans assumir també els nostres obscurs i no només els clars, no?
Em referia al text, però quin muntatge també més bèstia, aquest que estableix paral·lelismes entre l'actual tansamanfotisme català, aquest que comentaves ara, no? Hi havia cases d'indians, però no sabien ben bé d'on venia tot plegat, i el passat esclavista transportant l'espectador d'una època a l'altra, no?
Clar.
Només amb llums i en aquell precís moment, no?
Sí. Sí, això va ser tot un procés durant els assajos de veure que realment les històries, quan són bones, no cal sobreexplicar-les molt i no cal subratllar-les molt, sinó que simplement deixar que l'espectador acabi de dibuixar-se el paisatge mentalment i emocionalment també està molt bé, i aquest viatge d'anys i anys és el que dius tu, no? Amb un canvi d'idioma, amb unes llums i amb una manera d'enfocar l'escena, trobo que n'hi ha prou. I és, per això és tan revelador i també interpel·la, perquè te n'adones que tampoc han canviat tant les coses. Evidentment han canviat en molts nivells, però la carn segueix sent la mateixa, no?
El paper de la cultura en general i del teatre en particular ha de ser aquest, el de posar-nos un mirall davant i dir, ei, revisem-nos, que hi ha coses que no hem fet bé.
Jo penso que el meravellós de la cultura és que té espais per tot i hem de ser valents per acceptar els espais per a tots. Hi ha d'haver-hi espais per l'entreteniment, només l'entreteniment, hi ha d'haver-hi espais on t'interpel·lin, espais estrictament intel·lectuals i espais purament emocionals. És a dir, la cultura ha de ser prou generosa en general com perquè ens obri portes de tot tipus. I si hi ha espectacles que conjuren o junten diversos d'aquests elements, és meravellós, no? Perquè només fer servir la paraula, si també tens l'opció de la música i de la llum i del... És a dir, totes les disciplines poden conviure per explicar precisament per això. Però sí que és veritat que hi ha una part, que jo l'agraeixo en el teatre, que és quan ens interpel·la no només com a societat, sinó com a éssers humans, no? És a dir, quan realment et posa en un context de qüestionar-te segons quina cosa, no? Llavors el teatre és quan es fa no només gran culturalment, sinó útil també, no?
Per cert, ens ho deies, què tal està sota la direcció de Julio Manrique? Em sembla que ja t'havia dirigit una vegada.
Sí, amb el Julio vam fer la partida fa molts anys ja, meravellós, és un tio meravellós, a part que som molt amics perquè fa molts anys que ens coneixem. És un tio que té una sensibilitat meravellosa i és un tio que té allò, aquesta concepció que es diu, no? Que a vegades es parla dels quin tipus de director hi ha, no? Aquest, quan a vegades entre nosaltres diem qui és un bon director d'actors, doncs ell és un gran director d'actors. Perquè el més important no és que et diguin com s'han de fer les coses, sinó que et donin l'opció de que neixin de tu, no? I ell empodera molt l'actor. I realment, quan treballes amb ell, podries fer textos diferents, però el personatge es mantindria en el mateix lloc, no? Perquè surt de tu.
En el teu cas, et fiques a la pell d'en Joan, ara ens ho comentaves, doncs en feies una pinzellada, un destacat membre de l'elit catalana, amb una fortuna acumulada gràcies a aquest passat esclavista que ell mateix banalitza, no? Fins a quin punt per interpretar un personatge l'has d'entendre?
Jo penso que l'has d'entendre al 100%. Entendre'l tant que arriba un moment que no et faci vergonya a ensenyar les parts més fosques d'aquell personatge.
Encara, Joan, que, i m'ho permetràs, no. Sigui fastigós el personatge.
Sí.
Sí, és que ha de ser molt dur, això, eh?
Sí, però és precisament per això. És a dir, que si volem interpel·lar, els personatges han de ser prou reals com perquè et provoquin fins i tot aquestes contraemocions. I un actor no es pot permetre el luxe de suavitzar el seu propi personatge si el personatge és un monstre. I al contrari, l'ha de defensar amb els arguments que té el propi personatge. Aquest personatge d'Amèrica és un personatge que és perillós, és fosc, és corrupte, és terrible. Però jo l'haig d'humanitzar al 100%, perquè l'única manera que té l'espectador de sentir-se en qüestió davant d'aquest personatge és que jo li mostri el personatge amb totes les seves cares i que sigui el més polièdric possible i que fins i tot l'espectador es pugui arribar a plantejar si tinc raó o no no, perquè és la reflexió final que farà l'espectador. I llavors la presa de decisions de l'espectador ha de ser de l'espectador. No els hi hem de donar tot menjat i mastegat. Ells han d'acabar de pintar-se el paisatge mental i emocional. De manera que està molt bé que ells acabin decidint què és bo i què no és dolent. I si això es qüestiona, si fins i tot són capaços d'arribar a pensar que jo tinc raó, és que realment són ells que estan vivint el mateix, no? el nivell de conflicte que tenim tots. Tenim una societat de microracista, de microracismes, de microclassismes, de micro, no? De micromofòbies. Tot això juntat arriba un moment que es fan grans paquets d'intolerància, no? I aquest personatge meu és això. És a dir, que si això és un mirall, és fantàstic.
Abans ens ho deies també, que d'alguna manera a tu sempre t'hem vist com a mínim en, personatge, en personatges una mica tèrbols, eh? Ara Amèrica, no fa gaire, amb Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. Són els tipus de personatges que més t'agraden interpretar per la seva complexitat, suposo?
Sense cap mena de dubte. És que per fer de bons ja tenim la vida, eh? Ens passem la vida sent bons, eh? És que t'ho juro, és a dir, que arriba un moment que tot és... És a dir, bons en el sentit de que ens passem la vida pagant impostos, ens passem la vida intentant realment reconduir la vida a través de la bondat, que això és meravellós. Tota aquesta part més fosca que tenim a l'ésser humà, que la tenim tots, sense excepció, és meravellós que te la brindin per poder fer el teu escenari. Tu no saps la merda que expio jo cada dia fent aquest tipus de funció. I els personatges foscos, dolents, controvertits, impertinents, políticament incorrectes, són meravellosos. Perquè s'allunyen de tu, però és l'espai que tu estàs omplint, no? I això no vol dir que no tinguem part d'aquests personatges, perquè per defensar-los a mort has de trobar aquestes parts de tu, no? Però són fantàstics. Els personatges, quan més polièdrics, no? Quan més conflictuats, quan més difícil sigui de resoldre, és millor per un actor, clar.
Ara parlàvem d'aquest tipus de personatges des del punt de vista de l'actor, deixa'm plantejar-ho també des del punt de vista de l'espectador, perquè també són els tipus de personatges que com a espectadors odiem més, però amb els que més connectem, i suposo que precisament per aquesta part fosca que deies, no?
Clar, perquè ens connectem sempre precisament en això. Els millors personatges de la història universal, diguéssim, estan fets de moltes capes, i els que més ens interessen i dels que més en parlem són els personatges que han sigut, jo no parlo de malvats, però parlo precisament allò que dèiem, no? Polièdrics, difícils, és a dir, els bons hem fet coses molt bones, els bons, les bones persones, no? I és molt important ser bona persona, però precisament a nivell comparatiu necessitem saber on acaba i on comença el dolent, no?
Per cert, que ara en parlàvem de la història d'un senglar, et va fer guanyar un Premi Max.
Va fer guanyar un Premi Max, sí, tant.
Sí, què suposa per tu això?
Bé, jo sempre penso que els premis són com un recolzament, com una palmadeta a l'esquena i dir-te, ostres, vas bé per on vas, no? En general, sí que és veritat que la història d'un senglar era un espectacle que demanava molt de mi i del propi dramaturg i director, i va ser fantàstic reconèixer que t'ho reconeguin, però jo penso que també és una manera d'enfocar el teatre, no? I és la sensació de dir, vas bé per on vas, per aquesta línia o per aquesta manera de fer un tipus de teatre compromès a nivell personal, però també a la vegada alliberat de complexes, no? Intentar que sigui el més generós possible i on hi càpiguen quants més registres, millor.
El senglar, tens la sensació... És evident, que Joan Carreras porta anys i panys, no et vull fer gran, però porta anys i panys a dalt dels escenaris, al món de la televisió, però amb Història d'un senglar tens la sensació que ha estat una mica el teu boom o un punt d'inflexió a la teva carrera?
Mira, el punt d'inflexió que ha tingut Història d'un senglar és que per primera vegada, clar, un monòleg pot ser una trampa mortal o pot ser un regal. Perquè un monòleg normalment, si està tan meravellosament escrit com aquest, que ha fet el Gabriel Calderón, pots tocar molts pals. I aquesta obra, que l'Història d'un senglar, puc tocar molts pals, i molts registres, i molts personatges, i moltes dinàmiques diferents. I pots passar de l'histrió al realisme més contemporani, pots passar de Shakespeare a algo hiperrealista, no? o molt del dia a dia. Llavors, clar, quan toques tants pals, la teva voluntat d'actor es fa més gran, per tant, els teus registres s'omplen i llavors, clar, es fa més gran la teva capacitat d'ensenyar. I aquí he pogut ensenyar moltes coses. Història d'un senglar és un espectacle que ja farà 3 anys i portem encara girant-lo, fent-lo. Ara tornem al setembre a la Villarroel, és a dir que és un espectacle que em permet mostrar-me de moltes maneres, i sí, home, clar, però sí que és veritat que si m'hagués arribat fa 10 anys, segurament no l'hagués fet tan bé com ara. No vull dir que segurament es pot fer sempre millor, però has d'estar en un lloc d'autoestima prou gran com per no tenir por principalment a ensenyar moltes parts del personatge, no?
Ara ens ho deies, el teu primer monòleg amb aquesta història d'un senglar, fa por?
Fa por, ara ja no tant,
jo quan em vaig llegir el text vaig pensar que era una bogeria, però clar, era una beneïda bogeria, no? Vaig pensar això, és a dir, si ara m'haig d'enfrontar un text a un monòleg, que millor que fer-ne un que no és gens convencional, perquè no és un text convencional, és un text, allò que dèiem, polièdric, no? I amb moltes capes. I és un acte d'inconsciència, o de valentia, o de per què no. I el resultat m'ha superat, en el bon sentit de la paraula, perquè realment no només per una qüestió de premis, per una qüestió de l'espectador com surt i com el disfruta, tant en català com en castellà, no? I sí que és un regal, però sí que és veritat que és cansat i et sents una mica sol. Jo, que sóc molt animal de companyia, m'agrada molt treballar en companyia i m'agrada molt treballar amb dinàmiques de grup, m'haig de fer una mica dieta de senglar, és a dir, una miqueta i després tornar amb la gent una miqueta.
Ara deies, el senglar ha estat una bogeria, seguirà sent una bogeria a la Villa Roel, i recordo també que en alguna entrevista vas explicar, vas començar fa 3 anys, em deies, oi?
Per sí, tant, gairebé.
Iniciava la pandèmia i diria que vas assajar perquè ho veiés Calderón en vídeo.
Sí, sí.
Una cosa així estranya, eh?
És a dir, l'espectacle va estar tan a punt de no fer-se, perquè just nosaltres anàvem a estrenar pel Grec i just va arribar la pandèmia, es va suspendre el Grec, però amb mascaretes i companyia vam fer una lectura. I després va venir el Gabriel Calderón un mes de novembre, que aquí teníem confinament comarcal, confinament, bueno, aquella cosa tan marciana que vam viure, que ara sembla que sigui com d'un món distòpic, però va passar. I vam assajar, 4 setmanes, i vam anar a estrenar-ho a Salt, que hi havia confinament comarcal, és a dir, que realment ho vam fer per la gent de Salt i alguns que es van escapar a Girona. I acte seguit ens vam anar a Madrid, i llavors, com que ell ja no hi era, de català en castellà, jo ho vaig assajar a casa treballant amb la traducció, i llavors assajàvem per Zoom, ell des d'Uruguai o des d'aquí. És a dir, que el començament va ser molt marciano, però sí que és veritat que allò que diem, no? Si s'assaja amb amor, amb humor, amb molt de compromís, amb sense por, amb... llavors moltes vegades els resultats, fins i tot en les pitjors condicions, surten, no? I el brot va germinar precisament d'un lloc que semblava que no, però va fins aquí.
Abans parlava d'interpel·lar l'espectador, i ho deia també abans, has interpretat el senglar, has interpretat Macbeth. Què té Shakespeare que tants anys després segueix interpel·lant tant?
És el que passa amb els grans, no? Són gairebé 500-600 anys i encara ens interpel·la, però no només emocionalment parlant, sinó políticament, èticament, moralment. És al·lucinant, és increïble. És increïble com te n'adones que els genis són capaços de tenir aquest punt de clarividència, no? I com, de desgraciadament, som capaços nosaltres de, no, caure en els mateixos paranys i tenir la mateixa, moltes vegades, mediocritat i afany de poder i la baixa caladura moral, moltes vegades, no? És a dir, que realment penses, com pot ser que l'ésser humà sigui capaç de coses tan meravelloses, no? Com fins i tot escriure de, com Shakespeare, i capaços de seguir sent com som, no? Això és curiós, perquè estic fent unes lectures també d'uns textos que Plató va escriure sobre Sòcrates abans de morir. Sòcrates ja també parlava...
Et valo fàcil, també.
Sí, no, però, també, sí, però és curiós, perquè parlava també d'això, no? Era un discurs just abans de defensa, abans de que el condemnessin a mort. I te n'adones que tampoc són 2000 i pico anys i tampoc hem canviat gaire. Seguim sent... ser igual d'ambiciosos, igual d'això, però bueno, clar, també és el que dèiem dels clarobscurs de l'ésser humà, no? Tenim coses meravelloses i altres que no tant. I Shakespeare és capaç de retratar-ho, però també d'una altra manera, amb humor, amb tensió, amb capacitat de sorpresa.
Et consideres, Joan, un d'aquells actors, no sé com dir-ho, shakespearians, que té en ment sempre, jo vull fer aquest paper de Shakespeare segur a la meva carrera?
Jo, sincerament, no ambiciono un personatge, perquè a mi m'han sorprès tant projectes i personatges que a priori potser no em pensaria que m'omplissin tant, i ho han fet, i les expectatives a vegades de personatges molt grans i de cop i volta, és que depèn de tantes coses, perquè precisament el bonic d'aquesta feina és que no ets tu l'únic amo del teu personatge, no? És a dir, que depèn de tot un procés i depèn de... És a dir, que no ambiciono un personatge. Però, per exemple, jo sé que, i a més ens hem demostrat a tots nosaltres, que Shakespeare ens acompanyarà sempre, no? És a dir, que no és un autor que, per molt que intentem no fer-lo, acabem fent-lo, no? Perquè fins i tot actors... autors que, no, que s'ajuden de Shakespeare per treballar sobre Shakespeare, com el mateix Gabriel Calderón, una història un senglar, no? És a dir, que ens acompanyarà sempre i és meravellós anar-lo visitant i revisitant.
Una de les teves màximes, Joan, és que la cultura sempre ha d'estar subvencionada.
Sí, és que jo penso que és a dir, si fóssim un país que la gent anés en massa al teatre, no? Si fóssim un país que la gent hi va, clar que hi va, però necessitem un recolzament. I el recolzament a nivell de subvenció no és per fer més espectacles, eh? Subvencionants vol dir intentar que la gent jove hi vagi i que les entrades siguin subvencionades. Jo no estic dient a preu zero, però per què no que tinguin l'opció d'anar a un preu molt barat, no? I que els hi funcioni, i que companyies joves, noves, dramatúrgia contemporània, tinguin l'opció de que realment hi hagi un calaix econòmic perquè puguin tirar endavant. Sí, jo penso que si no en tenim prou només amb la venda d'entrades, està molt bé que puguem ser ajudats, no? I que ens ajudin. Perquè trobo que el teatre, si no, té el risc de no arriscar, no? I hem d'obligar-nos amb el teatre precisament per fer-lo contemporani, perquè copsi, no? la voluntat de les noves generacions i que tingui, no? Mantingui aquesta força, ha de tenir aquesta concepció de risc. I si depenem només del que s'hagi de vendre, arribarà un moment que el risc es limitarà, no?
Tens la sensació que, no sé si a Catalunya, a Barcelona, parlo, hi ha massa talent per massa poc espai?
Clar, mira, el país té molt talent i jo ara que me n'adono que intento, dins de la meva voluntat, poca o molta, treballar amb dramaturgs contemporanis, trobo que el talent és enorme, perquè són dramaturgs que t'omplen no només teatre, sinó que interpel·len. No només del Sergi Pompermayer, sinó el Jordi Oriol, la Llàtzer Garcia, molta autoria contemporània, que és capaç de fer obra molt diferent. I llavors tenim la sort també de tenir un equip artístic enorme i un equip tècnic enorme i molt bo. I els espais que hi ha són espais, sí que n'hi ha molts, però per què no podem ser transversals i omplir-los? Podem fer-ho. Però necessitem, precisament per això, no? La cultura que sigui ajudada, no només subvencionada, sinó recolzada, que tingui un grau suficientment gran, que hi hagi la sensació de que la podem cagar fent aquesta feina, però sense el perill de que això suposi una penalització, que no estiguem obsessionats en el rèdit i en la venda de taquilla, sinó que puguem tenir la sensació de poder experimentar, que hi ha algú darrere que ens pot ajudar, etc, etc. Per tant, sí que hi ha molts teatres, està molt bé que s'obrin teatres, perquè també ha d'haver-hi espai per tothom.
Parlant de teatres i d'espais, tinc la sensació que darrerament el que està guanyant terreny a Barcelona són les sales petites.
Mira, la sala petita el que té, és que pots treballar en petit en tots els aspectes. Econòmicament parlant, a nivell de provatures, a nivell de risc, a nivell de... Llavors, són meravelloses aquestes sales, però precisament també aquestes necessiten ser recolzades. Aquestes sales petites, pel fet de ser petites, no vol dir que no provin grans coses, i les grans coses necessiten tenir un cert recolzament. Això què vol dir? Que tots els artistes que hi treballin cobrin dignament, que tinguin la sensació de que allò que estan fent no és petit sinó és gran. Llavors, que sí que hi caben pocs, d'acord, però que hi hagi la voluntat de fer-ho gran i de ser grans, i això és una manera també de recolzar el teatre. No només que hi hagin diners quan es fan les coses grans, sinó també les petites. Perquè precisament d'aquestes petites pot ser un banc de proves superinteressant, no? Per la dramatúrgia, pels actors, per llocs en els quals un actor es pugui provar, pugui treballar en situacions i en llocs diferents, i llavors no haver-se de dissimular. No? Els espais petits poden ser un lloc de creació i d'experimentació brutal. Però per ser petit no vol dir, no ha de ser precari.
Per últim, no vull acabar aquesta conversa sense preguntar-te propers projectes.
Propers projectes són, ara farem la gira i a la vegada estic fent aquestes lectures pel CaixaForum, allò que hi ha de Sòcrates. Després el juliol me'n vaig segurament a Canàries a fer el senglar, durant uns dies fent uns quants bolos. Llavors setembre serà senglar, octubre una mica de bolos, novembre tornem a la Beckett amb les visions de Llàtzer Garcia, i és possible que tornem a Amèrica, però això encara no ho sabem del tot, ja ho veurem. I després hi ha una... Bueno, és a dir, que tinc feina.
Hi ha algun moment en quan portes tantes obres que et fas un merder al cap?
Mira, de moment no. Saps què passa? Mira, això ho parlàvem amb el Rigola fa temps. És a dir, quan jo estava a la companyia del Teatre Lliure, hi havia un moment que teníem, fèiem gairebé teatre de repertori, és a dir, que teníem diverses obres al cap, en català i en castellà. I allò va ser una mica una mili, dèiem, no? Perquè li donaves tota la importància del món a cada una de les obres, però també relativitzaves el fet de fer-les, no? I ara, per exemple, quan s'has de compaginar coses, bueno, també hi ha una part de feina extra, que és parar, repassar-te l'obra que toca fer-la, la fas, i el dia següent, si n'has de fer una altra, doncs parar, repassar-te l'obra que has de fer i fer-la.
Com no es cau en la repetició, en el teatre?
Aquest és el gran tema. És el gran tema. No es cau en la repetició per voluntat. Per voluntat. Jo penso que ha d'haver-hi una voluntat molt clara per part, en aquest cas sí que no depèn tant d'un equip tècnic ni de direcció i tal, sinó és la voluntat de l'actor de no voler repetir-se, no? Jo penso que aquí està el secret del present, de treballar en present, d'intentar fer la funció el més real possible cada vegada i intentar que aquell espectador que ve nou cada dia tingui la sensació de que allò li resulta nou i que no li resulta una repetició, però això sí que ha de ser una voluntat clara i una expressió real de que el teatre pot ser molt en present. I sense fer-se mal, eh? Simplement amb complicitat i amb ganes de ser, no? Però és el gran tema. Però jo li trobo molt plaer la repetició, perquè trobo que és precisament una de les sinergies del teatre, no? És el que fa que cada dia l'espectacle millori, creixi, on es creen realment aquestes voluntats entre els actors de cada cop ser més grans. I quan tu veus si una obra s'ha assajat bé, si la veus el primer dia i la veus l'últim és meravellós veure'l, no? Per veure com ha crescut, com realment té aquesta voluntat precisament de no repetir-se. Sí.
Joan Carreras, ha estat un plaer de conversa.
Perfecte.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.